COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida i, com sempre, ja saps que és un autèntic plaer que compartim aquests minuts de Rere COPE Lleida. Són les 12:20 minuts. És dimarts avui, 20 de maig. És que avui parlàvem que si el mes de maig, si és que la meitat ja el tenim. Estem a la setmana de l'Aplec del Caragol. Ara, tot seguit, parlarem del temps i ho farem amb l'Armando Álvarez, com tots els dimarts, en una setmana en la que hem tingut, doncs, una altra vegada ahir, o sigui, un diumenge que va fer un sol que no vegis, un dia més proper a l'estiu que no pas a la primavera, però en canvi ahir, doncs, vam tornar a tenir tempestes que venien anunciades, que van arribar, i que si ho vas poder seguir a través d'aquestes aplicacions en les que veus com va evolucionant el tema de les precipitacions, doncs veuràs que sí, va haver unes bandes amb força intensitat, però que afortunadament, almenys a la ciutat de Lleida, no van ser especialment virulentes. Sí, lleugerament a prop. I va tornar a caure pedra una altra vegada, que sembla que ens hi hem acostumat i que no, bueno, que estem amb dates que són, vaja, que són molt perilloses pel tema de l'agricultura. Mira, van caure, el que et deia, entre 5 i 8 litres per metre quadrat a Lleida ciutat, 11 a Raïmat, 12 a Albesa i al Vilosell, 14 a Tuixent i a Lladurs, 15 a Golmés, 15,5 a Espot i a Boí, a la cota 2.500. A l'Albi i a Cervià van caure 16 litres per metre quadrat, 16,5 al Batàrrec, 17 a les Borges Blanques, 18 a Vinaixa, 20 a Castellnou de Seana o a Port del Comte, 21 litres per metre quadrat van recollir a Pinell i a Castellnou, a la cota 1.550, o 22 litres per metre quadrat a Bossòst. Això és el que vam recollir ahir. La veritat és que no ens podem queixar pel tema de nivell d'aigua perquè portem uns mesos interessants. Bé, és cert que l'hivern havia sigut relativament seca, però la tardor, final de la tardor i aquesta primavera, doncs, de moment, d'aigua no ens podem queixar. Ara bé, estem a setmana d'Aplec del Caragol i, clar, tothom mira ja de dijous en van. Ja poso dijous, no divendres, dijous, que hi ha molta gent que ja va a muntar i ja fa el sopar, tot i que oficialment l'aplec és divendres, dissabte i diumenge. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Estic seguríssim que has rebut ja moltes consultes per missatgeria privada de Armando, escolta, quin temps farà aquest cap de setmana?
Bueno, menos mal que no hi ha compromís. No. Sembla que sí, que hauríem passat ja esta tongada de ratxa de precipitacions, però sí que n'hi ha una mica de tobogán en quant a temperatures, però sí que la resta del mes, i ja és molt dir, no hi haurà tantes precipitacions. Bueno. Estaran restringides als llocs més freqüents i habituals, com és la cara nord del Pirineu, una mica les comarques de muntanya, però no en gran quantitat, i principalment les comarques de Girona. Sí, l'únic dia una mica així que pot haver alguna precipitació seria dijous, dijous sobretot de la segona meitat, i pot ser que aquesta vegada no afectarien a les comarques tant a les comarques de Lleida, exceptuant la cara nord del Pirineu, la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, sí que pot haver-hi precipitacions no gaire importants de cara a dijous. No tant com ahir, que ahir gairebé totes les precipitacions, gairebé, van ser a les comarques de Lleida, tot i que n'hi ha indrets i llocs que no va ploure. És una gran irregularitat,
sí,
que va
tremendo,
passar ahir. De fet, a Lleida ciutat sí que ja han arribat a la mitjana, hem superat la mitjana del mes de maig, però n'hi ha altres llocs que estan a la meitat. 44 litres a Lleida tenen arreplegats, doncs n'hi ha llocs que no han arribat a 20.
És que només ens fixem
perquè
el que plou en som.
Perquè la forma de ploure del mes de maig no és homogènia, uniforme, és desigual.
Totalment.
Desigual. I aquesta desigualtat pues, fa que uns llocs plogui molt.
Armando, ahir va caure pedra, també.
Com?
Ahir va caure pedra, també.
Sí, una mica Tàrrega, Belianes, que recordi, Memorial Albesa, però sembla que no de gran tamany, una gran pedregada. Tot i que les alarmes del dia abans i d'ahir al matí pues, eren molt altes,
sí.
La qüestió. Però sempre és entre el que està previst o el que s'espera i després el que t'hi trobes. I aquesta vegada pues, havia més alarma que el que en realitat va caure. No?
Bueno.
Tres tempestes van tenir a Lleida. Quan veu el gràfic de la pulla, és com una escala.
Sí.
Pulla, descans, pulla, descans, pulla, descans. Tres vegades. Les previsions indiquen globalment pues, que ja s'ha acabat, exceptuant aquest dijous, que podia haver alguna coseta que llisqués per les comarques del Solsonès, alguna Segarra, la L'Urgell, el Pallars, alguna precipitació no molt important, pues sembla que ve un temps més tranquil, més assolellat, i com la radiació solar ja és com la de juliol, pues és fortíssima, tot i que bufa una mica el vent, com avui de mestral, que ens suavitza les temperatures, però ja s'enfilen per damunt de 25. El cap de setmana no s'esperen precipitacions, avui ho podem dir encara que estem a dimarts, vamos, un cap de setmana ideal entre 25 i 30 graus. Entre diumenge podria arribar als 30 graus. És a dir que els 30 graus del diumenge passat va ser els primers de l'any, i no tenien 30 graus des del 26 de setembre de l'any passat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
És a dir, que ja portaven... Bueno, han entrat en les dates normals, que és al voltant del 20 de maig, que estem... arriba per primer cop els 30 graus a la ciutat de Lleida.
Per cert, estem camí, a hores d'ara, dels 22 graus, eh?
Sí, ara mateix. De moment, inclús les previsions molt globals de cara al mes de juny ens posen en blanc, és a dir...
Ni més ni
normals menys. Per les dates, més o menys alguns graus, 2-3 graus amunt o avall, no?
Ja són altres, eh?
No es veu una calorada brutal com la de l'any 2022, que el 18 de maig van arribar a 35.
Caram.
És la calorada més forta, més prematura, no? Res d'això, com molt, arriba a 30 i, o 31 i poca cosa més.
Molt bé.
Però que ja està prou bé, eh?
Que sí. Armando, vas a la plec o no?
Normalment no hi vaig.
Vale.
No soc de festes, no festero, però alguna vegada sí que l'hem visitat.
Bueno,
i suposo que estarà ple a reventat i el temps acompanyarà.
I els caragols t'agraden o no?
Com? Sí, de tant en quant.
No és per fer-ho cada dia, tampoc, però...
No.
Molt bé, Armando, no, són les preguntes de la setmana, ves què farem. Armando, sí. Álvarez, una abraçada, gràcies.
Igualment, bona setmana a tothom, i cap de setmana també. Adéu.
Bueno, divendres intentem tornar a parlar amb l'Armando i acabem ja de posar llum a tot el tema meteorològic. El que passa és que un cop està engegat ja tant se val el temps que faci. Va, que fem una pausa ràpida, arribarem a 2:15 i a la tertúlia dels polítics.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Llegó a un mundo nuevo.
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
¿No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo?
Pero cuando aparece el amor... No existe precio.
Soy rico, Vic.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Assegurances Xavier Canadell. Assessorament professional i personalitzat als nostres clients. La teva assegurança al millor preu. Vine a veure'ns a l'Avinguda Artesa 45 de la Bordeta, al carrer La Bassa 2 del Carràs i al carrer Major 48 d'Almacelles. Truca'ns al telèfon 973-83-2500. Assegurances Xavier Canadell. Segueix-nos a les xarxes socials i visita'ns a la nostra web. Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
Cope Lleida.
Doncs apa, que ens atensarem ja a la una de la tarda. A la una de la tarda, no, anava a dir les dues, no, a la una. És dimarts avui, dia 20 de maig. Estem amb la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Per part d'Esquerra està amb nosaltres el Xavi Estrada. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per part del Partit Popular, l'Anna Florista.
Molt bon dia.
Bon dia, Anna. I de Vox tenim a la Glòria Rico. Glòria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Estava pensant de treure-li un tema futbolístic o d'àrbitres al Xavi, però no, em vaig quedar una mica preocupat per certes decisions arbitrals, de com està també l'estament arbitral, Xavi, les coses com siguin, després del clàssic. Em va quedar una mica, no sé.
A veure, és una feina molt difícil.
Prendre
decisions.
I ho sé ara ja de primera mà.
I sempre està... Exactament. Tu ara ho pots viure a casa, no? Que suposo que acompanyes els teus. I és un esport de risc, però al final, evidentment, s'ha de vetllar per donar recursos i no instrumentalitzar-los, perquè prenem decisions, però sí. Jo crec que tenint tecnologia, tenint recursos com es tenen, que 30 o 40 anys enrere no es tenien, jo crec que s'haurien d'aprofitar d'una altra forma.
Em dona la sensació que també el CTA, que al final és l'organisme màxim, no?, de l'estament arbitral, no va ni tots a una ni es posen les coses fàcils. És que després al camp ja els àrbitres són persones i passen mil coses, però a vegades que si les mans ho són o no ho són, doncs home, deixa-ho clar.
Sí.
Deixar clares les normes.
Jo crec que és...
I és molt ambigu tot plegat al final.
Bé, perquè jo crec que costa poc, o està semblant que costa molt, però hauria de costar poc el fet de ser pedagògic i explicar les normatives, que hi hagi un màxim, no?, un criteri més unànime.
I després n'hi ha un altre, parlant del tema ja de violència que sembla que envolta el futbol en totes les edats i en tots els estadis, grans o petits, o de barris o d'un poble, és igual. I és que ja, a part de ser educats i cívics, amb el tema de futbol, hi ha una manca, o sigui, hi ha un desconeixement total de les normes de joc. És a dir, el públic, la meitat de normes no les coneix. Si quan pita l'àrbit no sap el que està pitant. O pitarien coses que no són pitables. I encara vaig més enllà. Entrenadors de base o delegats no en tenen ni idea, alguns. És a dir, targeta o falta... Però, o no, és que això amb el nou reglament no ho és. Però no ho saben, no ho han estudiat.
Però aquesta feina sí la feu...
Bueno, espera, que no us he saludat, que s'han incorporat ara la Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, bon dia.
Bon dia.
I el David Melé de Junts.
Bon dia al dematí. Bon dia.
Digues, digues, David.
No, que això ens ho explicava el David, però jo tenia entès que els àrbits, una de les feines que feu, més enllà, és aquests cursos, aquestes...
Els àrbits els hi fan cursos, però els entrenadors no els hi fan. Ni és obligatori que sàpiguen les regles, és tremendo.
Però va més enllà, mira, fixeu-vos que aquest cap de setmana, i ara aprofitant, faré la falqueta, perquè aquest cap de setmana vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar les noies del handball a Saragossa, a Valdefierro, i ho dic perquè, amb la qual cosa, donaré una bona per aquest ascens, però ho dic perquè depèn de l'esport, també al Barris Nord, penso que el David també hi era, vam veure doncs, aquests dos aficionats de Laguna Tenerife doncs, fent aquest gest d'anar a dormir, no? Llavors, va una mica també...
Bueno, fent el gest, dient-li, mofant-se a un metre, Vull dir que...
Bueno, fent el gest, mofant-se, coses, o sigui, comportaments que no toquen.
A mi no se m'hagués passat pel cap d'una pista.
No, que sí, però què ha passat?
Però sí que és cert que hi han esports doncs, que d'alguna manera sembla que tot estigui permès i el futbol n'és un si ho comparem amb altres esports com, per exemple, l'handbol. Jo de l'handbol m'he de dir que conec lo just i necessari, però tampoc se'm passaria pel cap doncs, insultar no? a l'adversari o a un entrenador o al propi àrbitre. O sigui, ho miro des de la vessant del respecte.
Jo crec que ja va ser sobre el terreny de joc també, no? Vull dir que els propis jugadors protesten molt més al futbol que a qualsevol altre esport.
Sí, molt més.
Al bàsquet fas un mecatxis i ja t'ha caigut una tècnica.
I ten falta i ja està.
També ho ha dit, sembla que el futbol però no s'ha d'anar molt lluny. Jo com a mare he viscut, o sigui, jo vaig trigar moltíssim a apuntar-los a futbol perquè me negava. Me negava per...
El futbol és magnífic, el futbol.
Ja ho sé, però me negava pels pares, que tots són els pares de Messi, tots són els pares de Cristiano Ronaldo,
i quan arriben,
jo me negava pels pares perquè era una mare que anava sola i anava als entrenaments, i anava als partits del cap de setmana i me vaig recórrer tota Catalunya. I a mi, que un pare agafés, insultés a l'àrbitre amb unes paraules, jo vaig anar al club un dia i vaig dir... És l'última vegada que porto els nens. Per què? Perquè jo vull educar-los i aquí els he deseducat. O sigui, si permeteu que pare, mare, qui sigui, insulti l'àrbitre públicament d'aquesta manera, esteu fent un flaco favor pel futbol i pels nens. Clar. I llavors, però bueno, clar, això ha de ser les propis famílies les que es plantin.
Sí, però fixa't, el públic és, ho hauria de fer, però és una mica incontrolable. Ara, la figura de l'entrenador, per mi és bàsica, amb la base, perquè és el que està ensenyant però... o transmetent els valors als seus jugadors. Els jugadors se'l miren, a l'entrenador, el que fa o el que no fa. Entrenador o delegat, per mi haurien de ser... O sigui, no se'ls hauria de passar ni una. I jo estic fart d'arrossegar-me per camps i veure com l'entrenador és el que comença a violentar el partit.
Però és molt trist el que et diré ara, perquè al final ho estem centrant tot en el futbol i amb el Xavi.
Sí. Bueno,
però amb el Xavi vam estar en una de les experiències de la Federació de Bàsquet de Lleida amb el que feien com un estudi amb els pares, amb els entrenadors, i amb els nens, de com se sentien, de tal, per intentar tractar tots aquests temes. I el que hem de fer és insistir en que la realitat social és aquesta i què podem fer per intentar canviar-la una miqueteta. Al final hi ha càstigs exemplars aquí al final acaba fent el bàsquet. Recordem aquell senyor pobret que aquell dia que es va enfadar tant, pues segurament l'haurem prohibit durant un any o dos anys de tornar a entrar en un papelló.
Bueno, també passa, per afegir un element més, és que molts cops doncs, els entrenadors o les entrenadores que haurien de fer com a docents, entre cometes, amb els nens, vagin alineats també amb els valors del club. I a vegades això no passa. És a dir, per molt que un estigui conscienciat amb aportar una mica més enllà que el tema tècnic, doncs si des del propi club o de la directiva, o a l'inrevés, no et donen aquest suport, això realment es fa molt difícil. També des de la part, ja que estem aquí els regidors, no? Des de la part de l'administració, quan es donen aquestes subvencions, és un context preciós per demanar,
jo crec que sí,
obligar i requerir a que els clubs facin aquesta feina amb les famílies i els propis esportistes.
Hauria de venir des de la federació això, per mi, en lloc de fer cada any el vídeo dels valors, que sí, és molt bonic, però, escolta, més accions i menys vídeos. Aprofito per excusar el Jackson Quiñoz, que no sabia qui havia de venir del PSC, però que no pot arribar a temps, que està en una reunió.
Sí que estàs crític.
Sí.
Estem a la setmana de l'esport. Per l'esport i per tot, no? També per la política.
També tens tota la raó. Vull dir, estem molt protestons tots, en general. I moltes vegades...
Podries anar a fer una visita guiada pel Morera, que et tranquil·litza. Sí.
Mira, no hi vaig anar.
Però si no hi aniràs, acabarà la temporada i n'hi haurà anat, Anna.
Però a veure, si, no si diem que no puguin protestar.
Si vols fer l'analogia que deia de... Potser hauríem de conèixer primer les regles de joc abans de començar a criticar, que és que, insisteixo, ni els entrenadors les tenen clares, que em sembla molt gros que els entrenadors no sàpiguin el reglament. A la societat en general a vegades també critiquem i no sabem ben bé tot el que està passant. També. Per això, des d'un mitjà de comunicació, jo almenys des d'aquest, des de COPE, tota la vida que he estat aquí, intentes, quan hi ha un problema, saber les dues versions. Perquè almenys et faràs una mica més a la idea del que realment està passant. No quedar-te amb una, per molt maca que sigui. I, mira, us podria treure damunt de la taula, ja ho sé, aquesta setmana de plec, el tema d'Eurovisió.
Hombre!
Bueno, no, sí, però... Vale, sé, a veure, sí, però mira... Ja, comença,
ja l'han fet?
Sí, però ja comença a semblar com el futbol, que ja ho donem per fet que passin coses estranyes. I, aviam, per mi segueix... Hauria de ser un concurs de música i punt.
Exacte.
I això ja fa molts anys que va... Que no és ben bé. Però, clar, el tema de les votacions del públic, el tema de polititzar-ho d'una o altra manera, el tema de com es tracta des de les televisions públiques, perquè és que, per exemple, la televisió pública belga, que no es va classificar per la final, ni tan sols va emetre la cançó d'Israel, per exemple. A la televisió espanyola va haver aquest missatge abans de la retransmissió. Bueno, no sé, al final fixeu-vos que acaben pagant el pato artistes que van allà, canten, ho intenten fer bé i no s'enduen els punts que segurament els hi tocaria. Parlo de la melodia, no...
Exacte.
Entenc que és igual si t'agrada o no la cançó, no està al nivell de la puntuació que es van dur. I d'altres molt per sobre de la que els hi tocaria, però això ja és molt personal. Però està tot extremadament polititzat. Em fa mandra de veure-ho ja a Eurovisió. A mi m'agradava, ja, però ja em fa mandra per això. No sé com ho valoreu, com ho heu viscut, o què en sabeu, o si l'heu vist, perquè igual no...
Sí, jo sí que el vaig veure, que feia temps que no ho veia i dic, bueno, vaig a veure. Mira, que no és el tipus de música que a mi m'encanta, però me recordo com va guanyar Maneskin, que era rock, que a mi m'encanta, i vaig dir que raro, no? Que hagi guanyat aquesta cançó, va semblar estrany. I vaig veure i sí, tens raó, o sigui, és un concurs de música i com a tal no tindria que polititzar-se. I des de Radio Televisió Espanyola es va decidir polititzar abans de emetre qualsevol veredicte, i això a mi me sembla molt malament.
Qui no el va veure, Eurovisió?
Jo no el vaig veure.
Però no sóc aliè al que ha passat.
Això no dic, però perquè... sabeu de què us parlo?
Sí.
Pues aquest és el problema.
Bueno, de posar dintre del context polític espanyol, no? Pedro Sánchez pues, ha volgut fer aquest al·legat a favor de Gaza, però és una manera de voler pagar tres problemàtiques que hi ha dintre de l'estat espanyol, com és, per exemple, l'apagón, tot el caos ferroviari...
La corrupció...
És una manera de que la corrupció és una manera de distraure l'atenció dels ciutadans en general. I jo ho veig així, perquè si anem a mirar desgràcies, mira, el divendres passat sentia que s'havia publicat una notícia que hi havia 300 milions de persones que estaven patint fam i en risc extrem de morir, i sobretot al continent africà. I veus, aquestes notícies passen sense pena ni glòria, vale? I que en un moment determinat s'utilitzi un esdeveniment europeu com és el de l'Eurovisió per fer aquest al·legat, jo ho trobo fora de lloc. Evidentment, tu pots tindre el teu posicionament a favor de l'estat israelià o de Palestina, però no utilitzem totes aquestes coses per una motivació i un interès particular, perquè jo ho veig així, és treure, desviar l'atenció a lo que a mi me convé, i es pot fer i d'altres maneres, el brindar ajuda, l'estar al costat de la gent que pateix, però no utilitzar això, perquè això degrada la política, i jo crec que no s'ha d'utilitzar ni s'ha de permetre.
Digues, no, Laura, parla.
No, bueno, jo no ho vaig veure, però no ho veig mai. En tot cas, jo crec que dir que és una estratègia del Pedro Sánchez me sembla reduir les coses a... perquè és una polèmica que està en molts països, vull dir, no és una cosa d'Espanya que ara el Pedro Sánchez vol amagar no sé què, sinó que és un tema que està sobre la taula en molts països. i que mereix estar sobre la taula. Jo crec que quan se parla...
La cultura no pertany a un grup.
Us he escoltat sense interrompre. Quan se va treure a Rússia, ningú va dir que s'estava polititzant. Tothom va estar d'acord que s'havia de treure a Rússia perquè estava violant el dret internacional. Jo crec que el que està passant a Palestina és prou greu com per a que es prenguin mesures en l'àmbit, en molts àmbits. Vull dir, lo de no polititzar és una forma de polititzar també cap a una altra banda, crec. El fer veure que no passa res és una forma de legitimar també coses, no? I si tenim la norma de que quan un estat incompleix la normativa internacional el fem fora, com va passar amb Rússia, i ningú ho va trobar malament ni va trobar que fos una política de distracció de res, jo crec que el que està passant a Palestina és prou greu i crec que ningú pot justificar la quantitat de morts, la devastació, la destrucció que s'està generant en aquest país, i que reaccionar i portar el tema a l'opinió pública me sembla que és imprescindible, i no crec que ens hàgim d'escandalitzar perquè entri aquesta polèmica en un espai com Eurovisió, on han entrat aquesta i moltes altres coses.
Jo volia fer una... perquè no ho vaig veure, però no s'ho calia avui a les xarxes mentre busques els gols del Madrid, si l'he penal o no l'he penal, pues ara apareixer. Però jo he entès que la meva posició respecte a Israel depèn del televoto.
Sí, però...
una de les conclusions és que ha tret que aquest país, a través del televoto, que després ja m'explicareu, perquè al final estem parlant d'un concurs de música, de cançons, que va començar, i que avui en dia...
Presuntament, sí.
Presuntament, el televoto, perquè així fas participar la gent, i entenc que això s'ha fet com un xou, forma part del xou, però un dels resums és aquest, que a nivell de puntuació, diguéssim, dels experts de cada país, la puntuació de la cançó d'Israel està en una posició, i gràcies al televoto, que jo... li donen molts punts, va acabar guanyant. És aquest concepte?
Però Espanya li va donar 12.
Espanya li va donar 12. Aquí ve la polèmica.
A veure, això funciona de la següent manera. Els vots estan al 50% a jurats professionals i públic. I voten tots els països igualment. El que passa és que quan ho donen, sembla que de públic n'hi hagi més, però t'estan donant la suma de tots de cop.
Me sembla que van dir que és 51% el públic i 49% els professionals, i el públic paga per votar, i cada persona pot votar fins a 20 vegades.
I pot votar el mateix país 20 vegades.
Amb la qual, afortunadament, el públic va dir la cultura no és...
Sí, no, deia això, que els jurats professionals és allò que van trucant a cada país i van donar els seus punts, i per això s'allarga, el del públic el donen ja sumat, i per això són aquelles quantitats tan grans. Però resulta que el de públic, no només a Espanya, sinó que a tots els països que votaven, el d'Israel va ser molt alt. Uh-huh. A tots. No només a Espanya, no, a tots. Sí, Espanya sí. Va ser el màxim. Sí, sí. O sigui, va guanyar els 12 punts.
Els 12.
Xavi, que t'hem tallat abans.
No, preocupis.
No, perquè tu vas votar?
No, jo no vaig veure.
Com ha de votar?
No canto ni a la dutxa. Però sí que és veritat. Mira, començant per l'anècdota. Jo, des que Chiquili 4 es va presentar...
Jo no m'he atrevit a...
Sí, jo m'he atrevit perquè al final ell ho feia amb mode paròdia i tal, i llavors, doncs, bueno, és un format que respecto, no comparteixo, i fa molts anys que no el segueixo. Això. Però fent esment amb el que comentaves de si són actes polititzats o no, evidentment, no només la cultura, la música, l'esport també, perquè fent referència a les paraules de la Laura, també en el món futbolístic es va excloure a Rússia perquè hi ha un posicionament des d'una organització, i per tant entenc que també és una decisió política,
sí, sí.
Que hi ha al darrere, igual que passa amb la música. A partir d'aquí, doncs, bueno, ja et dic, comparteixo els seguidors i les seguidores, doncs, que ho vegin.
Vaja, els eurofans i pobres, els eurofans entenc que ho són perquè els agrada la música i el que hi havia allí. Però bueno, de música se'n parla poc, quasi bé ningú sap qui va guanyar. Qui va guanyar, David?
Entenc que Israel, no?
No, Àustria. Àustria.
Per això ho dic, al final el que va guanyar ja és no és el de menys, però vull dir que no... no...
Joder, una proposta molt diferent a l'Àustria.
Era d'un contratenor que ho
era un contratenor i era una proposta molt diferent, que jo vaig flipar quan va guanyar també.
Escolta, que estem a... Ara us faig un gir radical.
Canvi, obrim meló nou.
Bueno, aquest és maco. Directes cap a la una, estem a setmana de plec, i us volia preguntar... Us volia preguntar si, igual que quan tenim un equip esportiu a la ciutat i quan va pujar a primera divisió, per exemple, o tenim el bàsquet a l'ACB, fins i tot des de les institucions es potencia, perquè diem que així passegem Lleida, el nom de Lleida per tot arreu i això ajuda a exportar Lleida. Si creieu que l'aplec del Caragol ja és el moment... A veure, ja ho sé que es coneix molt fora de Lleida i que es fa esforços pel tema del Caragol Tour i tot el que vulguis, però no ens enganyem perquè al final la festa es fa aquí a Lleida i aquí a Lleida ho vivim molt bé, però tu preguntes a Barcelona i la meitat de gent no sap ni el que fem aquest cap de setmana. Si és el moment d'exportar-ho com gran esdeveniment exportador de Lleida, del nom de Lleida, si s'ha d'apostar i buscar una fórmula de no tocant el cap de setmana de la pleca a Lleida, però buscar, en lloc del Caragol Tour... doncs no sé si des de les institucions s'hi hauria d'apostar i fer un salt ja més endavant.
Però com vols dir, com a Alemanya no sé. Fan la festa de la cervesa i ho patrocinen
no tinc res al cap, però m'entens? Igual que apostem per un equip per dir que traiem el nom de Lleida, doncs escolta, pues, a Lleida que tenim, l'aplec del Caragol.
Sí, jo, crec que s'aposta ja bastant, vull dir, es destinem...
A fora de Lleida?
Sí, perquè... Bueno, és en el Caragol Tour.
Sí, a part del Caragol Tour, sí.
Jo crec que es fan bastantes coses, hi ha un suport públic, bueno, que sempre pot ser més, però vaja, que ja hi ha també un suport públic. I ahir que es feia el pregó, jo crec que va fer una reflexió interessant el Pèdrix, el president de la FECO, també per... amb el sentit de dir, bueno, què hem de fer? Créixer més? Ja no hi cabem, quasi, no?
Això pregunto.
Quin tipus de reformulació es pot fer, no? Bé, això està bé pensar-ho, però jo crec que de cara a promocionar-nos cap a fora hem d'intentar també diversificar, vull dir que s'ha de continuar fent l'esforç que es fa amb el de la plec, però també tenim més coses i jo crec que també és intentar... conjugar les diferents coses que tenim, no passar-nos amb una i descuidar les altres.
Ja, però a vegades és... si divideixes per molt, com que no arribes enlloc, i si apostes tot amunt, pots arribar més lluny. No sé si l'aplec seria l'element exportador de Lleida, realment.
A veure, jo considero que l'aplec és molt identitari d'aquí Lleida. Vale? I si es massifica molt, 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 perdrà la seva identitat.
Sí, per això no parlava de la festa en si, és a dir, per mi la festa ja és massa gran ja. O sigui, ficar-hi més persones, fer-ho més gran... Jo he parlat amb el Ferran també, diu que logísticament és un repte extraordinari. I que surti bé cada any és tremendo. Vull dir, més gran ja no pot ser. Parlava del fenomen, fer més gran el fenomen, no el cap de setmana de l'aplec.
Clar, si fas més gran el fenomen i no fas més gran l'aplec, com abarcarà tota la gent que tu vols promocionar?
No sé, podem fer un aplec fora de Lleida, per exemple.
Un aplec fora de Lleida? Llavors no vindran aquí, llavors quina promoció fas?
No, a veure, jo ja t'he entès, perfecte.
A veure, David, no, a veure, explica-ho.
No, al final és com una mica com dieu vosaltres, no? És com són capaços de vendre. Jo crec que és un producte molt vendible, molt, molt identificatiu. Hem trencat ja aquella barrera de fa molts anys de la típica festa i crec que ningú ha nombrat últimament. O sigui, què és la festa? És una festa gastronòmica.
Sí, totalment. Festa gastronòmica.
D'acord? Uh-huh. I és per excel·lència de la ciutat. A partir d'aquí, com som capaços entre tots de vendre-ho al
gastronòmica i...
Aquest és el missatge que vull trencar. Aquest, per exemple. Clar, perquè tota aquesta festa gastronòmica té aquest component, però que jo crec que l'hem anat reconvertint i al final tots hem tingut... Jo, per exemple, jo ara m'ho miro totalment diferent.
Bueno, el gest que hem fet aquí a la taula ha sigut el de beure. Sí. Perquè sapiguem de què parlem, eh?
Ah, ja beure, alcohol. Sí, alcohol, no.
Jo dic beure. Però,
al final, i jo crec que són moltes més activitats. Jo crec que el que falta és donar altaveu a les activitats. Que tots tenim
al cap. És que
en fan d'activitats. És que en fan moltes més. Tots tenim el Caragol Tour, però en fan moltíssimes més. I l'altre és dintre del territori, és fins a on vols arribar. Aquí,
diríem. Bueno, sí, exactament. Aquí l'entitat ha de tindre clar quin és el model, l'objectiu del que representa la festa, el que representa la plec. Evidentment, la filosofia, i vull entendre que és així, és que és un event totalment gastronòmic. I, per tant, sí que es podrien anar fent tastets a la província, per exemple, del que representa la plec doncs, el mes de maig. Però, clar, amb gastronomia.
Perquè sí que és veritat, jo penso que sí que és un esdeveniment molt conegut a nivell català i la mostra és que ve moltíssima gent doncs el cap de setmana doncs a menjar, i té gent a les colles. Ara, no deixem de... Bueno, tenim tots clar que són cargols. Vull dir que m'explico que és el plat típic de casa nostra i no sé fins quin punt això és extrapolable, no sé, àmbit estatal o més enllà, no? Però, evidentment, al darrere d'això hi ha una connotació, és a dir, què és el que busquem més enllà de la promoció de la pròpia ciutat, en quin sentit? Amb comerç, amb un model més transversal, bueno... jo vull pensar també que la gent que està al capdavant ja hi pensa en com anar actualitzant. És una, no, una plec que sí. No té res a veure probablement amb fa 20 o 30 anys.
No, ha crescut molt, clar.
Però vamos, que es promocione, jo crec que sí.
Sí, no, dic que no es promocione. Això, i el següent pas, perquè clar, és que hem arribat a uns nivells que el que és el cap de setmana de la plec ja no... Jo crec que ja no... No és que no doni més, clar, es podria fer molt més gran, però... Ja no, ja és molt gran, ja és molt gran. És que, clar, les xifres són tremendes, eh? És que són tremendes, sí. De persones, de quilos de menjar, de caragols...
De tot.
Allò de si fiques tots els caragols un al costat de l'altre, la fila arriba no sé on... És que les xifres ja són impressionants. Les hem interioritzat, a més que som esclaus de les xifres. El dilluns haurem de dir que han passat més de 200.000 persones.
Però aquest any...
Quan si som veritat o no, que és igual, que a partir de 20.000 ja és una barbaritat.
Sí, és una barbaritat. No, però ara que deies tu, al final és a través de... Avui en dia que moltes coses que s'utilitzen són els instagramers, que els portes a qualsevol lloc i té difusió. Al final és a través de... En quina ciutat... Hi ha un concurs d'instagramers en quina ciutat voldries que vingués la plec. Llavors anar 10 o 12 colles o 15 colles un cap de setmana o un dia.
Però a veure...
I la meva colla ens oferim...
Això s'està fent o això és una idea que
tires?
És una idea.
És una idea.
Escolta, però és que això és treure-li la identitat. És igual com si tu traguessis los Reyes de Pobla de Segur. Són de Pobla de Segur i, per tant, s'ha de fer a Pobla de Segur.
Ai, la pleca és de Lleida.
El Reyes tens tota raó. Però bueno, la meva colla estaríem disposats a fer un tastet allà cap de setmana.
Proveu. Mira.
Clar, Ricard, tu vindries a cobrir l'event?
Sí, home, sí. Hi ha aquesta segona lectura que és, claro, si ho promocionem és perquè vingui més gent i estem dient que no creixi més perquè hi ha arribat a un topall, no?
És el que he dit.
Bueno, doncs llavors s'ha de buscar un model alternatiu perquè... pugui créixer més.
Sobretot perquè un macrodimensionament al final és una inversió en seguretat, en mobilitat, o sigui, 200.000 persones es diu fàcil, eh?
Però, no, que és una barbaritat.
Jo soc d'aquelles persones que amb l'edat vaig canviant aquest discurs de la cervesa, de l'alcohol i tot això, i al final es transmet aquests valors xulos de la plec de dia, per exemple, de la juerga i la festa.
Bueno, l'Artur Pegà va dir que la plec és per fer amics.
Sí,
la fàbrica de fer amics.
I qui no et digui que hi ha gent que veus de la plec en la plec i et fa il·lusió de veure.
Sí.
I això t'ho diu tothom, no? I al final hi ha uns valors, que és el tema del senyor Estrada, i al final estem parlant de la gastronomia, de cuinar, de treballar amb equip, de cuinar junts, de disfrutar, de fer el vermut, de passejar, de fer la rua... Vull dir... Aquesta companyonia i amistat, jo crec que són els valors de la plec, i jo crec que també els podem vendre.
Sí. No, que és així. Mira, jo precisament vaig ser, perquè li comentava el Javi, perquè ve un company que és d'aquí Lleida, però no t'ha treballat a Palma de Mallorca, i ve perquè segueix la tradició d'estar a la seva colla. I aprofitant que ve, pues ja, aprofitaré i el aniré a veure, i pues és el que dius tu.
Vine'm a veure, a mi també, si vols.
Ah, bueno, també passaré a veure. Me dius on ets, que diré, a veure, David, on ets?
Te passaré el pla, no? Te passaré el pla.
Que bé, per cert, aquest any s'estrena el tema de les pulseres.
Ah, sí, però a la nit, no?
La gent que esteu a les colles ja en teniu unes, us n'han donat unes altres per repartir per visitants,
diguem, per
amics. Coneguts o amics. Això, que són d'un altre color, i la gent sense pulsera crec que també podran entrar,
tot i que
inicialment era que no, però
el missatge, és com podem continuar mantenint una festa que ha de ser oberta a la ciutat i oberta a tothom i ficar aquestes mesures perquè sigui una festa més segura i més tranquil·la. I jo crec que el senyor Pèrdic i les assemblees ho han intentat explicar, i crec que ho han explicat força bé, que ningú se quedarà fora de la plec. L'únic que va, hi haurà un control.
Bueno, com ha de ser,
és que
ha de ser
així.
No, no, més que res perquè els que esteu a la plec també que estigueu tranquils.
Sí, no, no, però al final és que estem parlant pel bé de la festa, vull dir, és la primera experiència, com han dit, és aquest criteri que hem adoptat, sortirà algun problema, si jo m'he quedat sense pulseres i veu un amic meu com ho solucionaré, segur que solucionarà, perquè la FECOI tindrà pulseres i tothom que hi vulgui accedir. Hi haurà les hores de tancament perimetral, coincidint amb l'hora de la nit, i espero que vagi molt bé i disfruteu de tants i de tants.
Ja, tu, David, sí que hi vas, ja no t'ho pregunto. Algú més? Esteu amb alguna colla o no? Alguna penya, no?
No.
Pues podreu passar per la colla Els Moniatos, la número 70.
Passarem a saludar.
I casa meva és casa vostra. No, 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 i no me l'amago, al contrari, tothom que vulgui vindre serà ben rebut.
Anna, Xavi, David, Glòria i Laura, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana i bona pleca.
Igualment.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, estàs escoltant Herrera a Cope Lleida i ja saps que tot seguit et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, des de ja, a partir de la una fins a les dues, i a les dues i vint ja saps que tenim l'informatiu migdia de Cope Catalunya i Andorra. Que acabis de passar un bon dimarts, fins demà a les 12:20.